Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar crea una xarxa de jardins per rebre el reconeixement d'Europa. Amb aquest objectiu ambiciós, fins avui divendres es du a terme a Lloret de Mar el primer fòrum del sector. Hi participen més de 40 representants de jardins públics i privats d'àmbit internacional, com els de Boboli a Itàlia, i també d'empreses especialitzades en crear productes vinculats als jardins. La finalitat del fòrum és constituir una xarxa europea de jardins històrics per tal que els participants, vinguts d'Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Polònia i Portugal, s'hi puguin integrar. L'Associació Europea de Jardins Històrics es va constituir el passat mes d'abril. Actualment l'integren Lloret de Mar, Aranjuez i el Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona. En uns minuts escoltarem dos experts, José Tito i Stefano Dominioni. Som a divendres 8 de setembre, estem a pocs dies de la Diada i recordarem tots els actes que hi ha programats tant diumenge com el mateix dilluns a Lloret amb motiu de l'11 de setembre. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Donem pas a la resta de continguts amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia.
Bon dia, Moisés. Avui entrevistarem a Tico Alsina de l'Associació de Comerciants per saber l'última hora de la Night Shopping d'aquesta nit. A la segona part sabrem com comença el professorat de Lloret. El nou curs escolar tindrà un bon suport amb una xerrada avui de motivació. Parlarem amb el ponent Pep Marí. Després anunciarem els partits del cap de setmana i sabrem com estan els preparatius de la Picasso Run, parlant amb Àngel Mollera. Finalment, escoltarem sardanes, sí, perquè en concret la Bisbal Jove ofereix l'audició d'aquest dissabte i entrevistarem un dels seus representants, és en Josep Bufill.
Tenim a punt també la previsió del temps amb Miquel Bernis, així com els titulars del dia amb què repassarem l'actualitat de les últimes hores. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia de part de Josep Altafulla, Moisés García, Eduard Lanzas i Rosa Giralt.
Bon dia, bona hora.
Ens interessem en primer lloc per la previsió meteorològica. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisés. Comencem jornada encara amb alguns intervals de núvols en molts sectors de l'est. Avui no serà un dia en què el sol predomini de forma total, però sí que hi haurà més clarianes que no pas ahir, i avui no es repetiran els xàfecs que encara van afectar ahir amb intensitat alguns sectors de la selva. Demà, però, sí que torna la pluja. Esperem un altre dia de núvols abundants i de ruixats intermitents que a primeres hores podrien ser localment forts, però que durant bona part del dia, en tot cas, aniran apareixent de forma bastant esporàdica i bastant irrisòria. Demà, per tant, dia tapat, amb algunes pluges que vagin apareixent i desapareixent. En general, minces, però a primeres hores, insistim, podrien ser localment intenses. De cara a diumenge, encara de matinada, alguns ruixats, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran predominant. I per dilluns, l'11 de setembre, també esperem una jornada amb molt més sol que no pas núvols, tant a la selva marítima com a la majoria de comarques. Dilluns només quedarien alguns intervals de núvols al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, a la baixa aquests pròxims dies, sobretot entre demà a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí, que és quan la sensació de tardor es farà més evident. En canvi, per dilluns, per l'11 de setembre, esperem un migdia bastant més càlid, amb una temperatura de 24-25 graus, força estiuenca, no calor, però sí amb un ambient bastant estiuenc. La setmana que ve, però, sembla que tornarem a tenir més pujades i baixades de temperatura i que, per tant, de moment, la calor bastant d'estiu o intensa sembla clar, o sembla bastant clar ja, que no es recuperarà.
Moltes gràcies, Miquel Bernis. Ara mateix al carrer Sant Pere tenim 16 graus de temperatura amb una humitat del 90% i amb la pluja d'aquesta nit s'ha deixat a Lloret 10 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment per repassar què diuen les portades dels diferents diaris. Comencem per l'edició nacional del diari El Punt, Alcaldes compromesos. El sorteig dels membres de les meses de l'1 d'octubre a partir de demà. Ofensiva total de la Fiscalia. I el Tribunal Constitucional pensa que ha suspès el referèndum. En el mateix diari, però a la seva edició gironina, 153 ajuntaments pel referèndum. Borrego es nega a deixar l'acte de regidor a Figueres. 5 detinguts per un assalt a Girona. La restitució del paratge de Castell ja té calendari a Palamós i tot a punt per la Diada. El diari de Girona diu el Tribunal Constitucional suspèn el referèndum i adverteix als alcaldes. Mariano Rajoy es mostra contundent i diu no hi haurà referèndum. Un llamp deixa 2.200 clients sense llum a la Selva i Tordera. Enxampen un home que va saltar un veí de Bescanó amb una barra. Abel es declara insolvent i no haurà de pagar l'exhumació de Dalí. I, per últim, un estudi diu que la neteja a Girona és insatisfactòria en un 41% dels carrers.
Altres titulars de la jornada els en repassem a continuació. El diari El Periódico obre en portada amb l'Estat es planta. A La Vanguardia llegim el titular principal. Diu querella contra tots els membres del govern. Mentre que diari El País ofereix la informació que la justícia acorrala tots els responsables del referèndum. El diari L'ABC obre amb paraules de Mariano Rajoy, no menystinguin la força de la democràcia espanyola. També fa servir paraules de Rajoy al diari El Mundo. Faré tot el que sigui necessari sense renunciar a res per evitar-ho. I La Razón titula el Tribunal Constitucional a perseverar a 1.040 càrrecs i la Fiscalia requisarà les urnes.
La jornada ens deixa altres titulars. Aprovada la llei de transitorietat amb 71 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció. La llei s'ha aprovat en un ple amb polèmiques i interrupcions, durant el qual el Tribunal Constitucional ha resolt suspendre cautelarment tant la llei del referèndum de l'1 d'octubre com el decret de convocatòria. D'altra banda, Rivera demana suport a Rajoy per la moció de censura al Parlament de Catalunya. Per la seva part, Pedro Sánchez defensa la llei, però diu que la solució a Catalunya arribarà amb diàleg. Per la seva part, el cap de l'Eurocambra diu que el referèndum vulnera el marc legal de la Unió Europea. Antonio Tajani també ha dit que la independència d'una part de l'Estat membre implicaria que els tractats deixarien d'aplicar-se en aquell territori. Altres qüestions. Els terroristes que van atemptar a Catalunya havien estat uns dies abans a la Torre Eiffel. Ho ha confirmat el ministre de l'Interior francès, que ha dit que els terroristes es van allotjar en un apartament a prop de París on hi havia un laboratori per fabricar el mateix explosiu que va esclatar a la Casa d'Alcanar. I també es diu que els sindicats d'Aena suspenen la vaga que havien de començar a finals de mes. Tornaran a seure a negociar amb el Ministeri de Foment el pròxim dimarts. Arribem a les 8:07 del matí.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Necessites una plaça de pàrquing? Al Gran Casino Costa Brava disposem de places d'aparcament des de només 60 euros al mes. Pàrquing vigilat 24 hores. Reserva la teva plaça d'aparcament per tot l'any al Gran Casino Costa Brava. Informa't al telèfon 972 36 11 66. Gran Casino Costa Brava. Obert tot l'any.
Hi ha qui té un pis o una casa. A la ciutat o al poble. A la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva i, a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de llar, vine al RAC i descobreix ara el regal especial que tenim per tu aquest estiu. RAC, hi som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'Avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. RAC, hi som per ajudar.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 12 minuts del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. Crear una xarxa amb jardins històrics de diferents països per tal de rebre el reconeixement d'Europa com a itinerari cultural. Amb aquest objectiu ambiciós, fins a aquest divendres es du a terme a Lloret de Mar el primer fòrum del sector.
Hi participen més de 40 representants de jardins públics i privats d'àmbit internacional, com els de Boboli a Itàlia, i també d'empreses especialitzades en crear productes vinculats als jardins.
Els organitzadors destaquen el nivell dels ponents, entre ells José Tito Rojo, conservador del Departament de Botànica de la Universitat de Granada i una eminència en l'àmbit dels jardins històrics. Assegura que el turisme vinculat als jardins és un fenomen que creix.
Cada vez más fuerte, sin duda. O sea, es algo que estamos viendo en España en los últimos años. Tengo experiencias personales muy asombrosas. Jardines que se veían poco y de pronto ves que hay grupos de gente que viene de Inglaterra, de Francia, que cuando van a las oficinas de turismo preguntan qué jardín se puede ver, qué han visto ya en internet, qué jardín hay en la zona. Hay un turismo jardinero creciente, pero de manera muy fuerte.
La finalitat del fòrum és constituir una xarxa europea de jardins històrics per tal que els participants vinguts d'Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Polònia i Portugal s'hi puguin integrar.
En aquest sentit, Stefano Dominioni, director de l'Institut d'Itineraris Culturals del Consell d'Europa, subratlla la importància d'aquesta futura xarxa.
Una iniciativa muy importante por España, por Europa, porque la temática de los jardines es una temática muy importante culturalmente, de patrimonio, de valores europeos, de paisaje también. Consejo Europa tiene una convención sobre el paisaje llamada Florencia por promover y respetar los jardines y todos los paisajes europeos que son importantes como derecho de acceso a la cultura por los ciudadanos europeos. Entonces, crear una red de jardines europeos sería un una iniciativa muy importante porque del punto de vista turístico, de patrimonio.
L'Associació Europea de Jardins Històrics es va constituir el passat mes d'abril. Actualment l'integren Lloret de Mar, Aranjuez i el Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona.
El proper pas que es vol formalitzar en el fòrum és crear la xarxa d'àmbit europeu perquè més endavant es tingui reconeixement com a itinerari cultural.
La trobada que es fa a l'Hotel Monterrey entre ahir i avui ha comptat amb una visita als Jardins de Santa Clotilde. Formen part de l'Associació Europea de Jardins Històrics i volen ser dels primers en conformar la futura xarxa internacional.
Precisament aquests dies hem conegut un seguit de xifres sobre el recinte noucentista. El passat mes d'agost va batre rècord de visitants amb més de 15.000 persones que van suposar un 17% més que l'any passat. Consegüentment, els ingressos van ser més elevats, un 22% més que el 2016. En concret, es van superar els 50.000 euros en un sol mes.
Si parlem de xifres anuals, els números de Santa Clotilde parlen per si sols. Al llarg de tot l'any passat van rebre 120.000 visitants i això va permetre recaptar en entrades 227.000 euros.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més qüestions. Ara desgranem els actes de la Diada Nacional de Catalunya a Lloret de Mar. El primer de tots és la trobada de puntaires, que es canvia de dia. Serà aquest diumenge al matí, de 10 a 1, al Passeig Verdaguer.
Rosa Clota, de l'associació, explica que el canvi de dia permetrà comptar amb més puntaires que feia anys que no venien per la coincidència amb la manifestació de la Diada.
Tinc moltes puntaires, moltes, de les que ara vindran, que no venien perquè, esclar, volen anar a la manifestació. Jo mateixa només vaig poder anar a la via perquè lògicament tinc que estar per les puntaires i no puc anar a Barcelona. Aquest any, gràcies a Déu, hi tindré gent que no podien venir a Lloret, o sigui, per la Diada, i encara que jo ho aglutino com si fos la Diada igualment, perquè és un pre.
En total, l'acte reunirà prop de 300 puntaires d'arreu de les comarques de Catalunya i fins i tot de zones com Ceret, a França i d'Irlanda.
El segon acte és el 48è concurs de colles sardanistes que es farà diumenge a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Mossèn Pere Torrent. Els acompanyarà la Cobla Contemporània i es recordarà la figura del lloretenc Josep Ferrer, que va morir el passat mes de gener a l'edat de 87 anys i que va ser, entre d'altres, fundador de la colla dansaires lloretencs i esclavistes de Lloret.
Es tracta d'un certamen de sardanes ballades i participaran 22 colles, entre les quals hi haurà una categoria de veterans. En total es reuniran unes 300 persones. Eduard Allats, de la Unió de Colles de Girona, considera que la tradició de la sardana segueix viva malgrat el relleu generacional, que ha portat un ventall més ampli de gèneres musicals.
Hi ha molta més diversitat d'activitat. Llavors, què passa? Que amb moltes, diguéssim, edat, grups d'edat de gent, doncs, la sardana, evidentment, home, llama, però no és allò de dir tot el dia estem fent ballar sardanes. Abans, pensem que abans la sardana, doncs, en una festa major, era una part molt i molt important de la festa, no? Avui en dia, per sort, hi ha moltes més coses.
D'altra banda, Lloret per la Independència organitza els actes de diumenge a la nit a partir de 2:15 amb la Marxa de les Torxes, que tindrà la companyia d'una colla de batucaires de Solsona. Després, a la plaça de la Vila es farà l'Hissada de l'Estelada amb la lectura del manifest que, segons Anna Maria Boix, portaveu de Lloret per la Independència, serà especial.
És un manifest molt potent, un manifest que recull tot el que hem fet aquests anys, tot el que està passant, l'1 d'octubre ja a la vista, ara ja sí que hi ha la vista, molt a la vista, i tot el que està passant, perquè d'aquí a l'1 d'octubre passaran cosetes, doncs és l'any que més hem de mostrar que el poble, que Catalunya, que la gran massa del poble de Catalunya, estem a favor del que s'està fent en el Parlament.
Després de llegir el manifest, es farà el cant dels segadors.
Des de l'ANC, a motiu de la Diada, fan una crida a tota la població a assistir a la manifestació de Barcelona per facilitar el desplaçament. Juntament amb el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, han organitzat fins a 5 autocars a través dels quals s'espera mobilitzar prop de 300 persones, que hi hem de dir o afegir que encara hi ha places disponibles.
Per la jornada de dilluns, Diada de Catalunya, Lloret obrirà els actes amb una cercavila gegantera amb esnais i mislink. La sortida serà a les 11 del matí des del carrer Sant Pere fins a la plaça de la Vila. Joan Viladevall, de l'Associació de Gegants i Capgrossos, convida els juretencs a col·laborar amb ells.
Els nois i els més lents, els que participaran, i els capgrossos, que en tenim 10, aquesta vegada no sortiran perquè encara ens falten portadors. És una cosa que et falta a l'associació, que tenim falta portadors. Aprofito per dir a la gent que si algú es volgués apuntar a la colla per portar capgrossos o tocar la gralla o tocar el tambor, doncs que vinguin i s'apuntin.
Tot i que el programa d'actes s'ha repartit en dues jornades, la part institucional no varia. Serà dilluns, 11 de setembre, al matí, amb cant coral, l'ofrena floral a càrrec d'un seguit d'associacions de la vila, el cant dels segadors i el parlament de l'alcalde Jaume Dolçat.
Ho esperaves. Divendres 8 de setembre torna a la Lloret Night Shopping. Al centre de la vila trobaràs ofertes comercials, concerts, demostracions de ball, espai gastronòmic, còctels i amb més de 30 activitats diferents. Sorteig d'una fabulosa moto Honda Vision i també 1.000 euros en vals de compra per bescanviar amb botigues associades. Des de les 7 de la tarda i fins a 2:15 de la nit t'espera la Lloret Night Shopping. Organitza l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Més info a lloretdemar.org.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 21 minuts, seguim amb més qüestions. Aquest divendres arriba la Night Shopping, en què les botigues de Lloret poden obrir fins a més enllà de la mitjanit. La finalitat és presentar ofertes especials als clients en una vetllada que s'acompanya de música, balls, degustacions gastronòmiques i, fins i tot, activitats infantils.
L'esdeveniment compta amb una trentena d'activitats diferents que s'organitzen des de l'Ajuntament i els comerços. La novetat d'enguany és que se sorteja una moto i 1.000 euros en vals de compra.
Tot plegat serà una festa que gaudiran lloretencs, visitants i comerciants. Ho explica Xavi Ramon, tècnic de promoció econòmica.
El que pretenem és que sigui una jornada comercial on els establiments doncs, d'alguna manera doncs, puguin donar, en aquest cas, en aquesta edició del mes de setembre, a la cloenda així a final de temporada. El que passa és que sí que és veritat que oferim amb tota una sèrie d'activitats per fer-ho doncs, més atractiu i que al llarg d'aquestes darreres edicions s'ha demostrat que la Lloret Night Shopping doncs, és l'autèntica festa comercial de Lloret de Mar.
Cada any es duen a terme dues edicions de la Night Shopping a Lloret, la primera el mes de maig i la segona el cap de setmana més proper a la Diada Nacional de Catalunya. Segons Xavier Ramon, la d'aquest mes de setembre serveix per tancar de manera simbòlica la temporada comercial d'estiu.
És veritat que Lloret doncs, té una temporada turística molt llarga, és veritat que sempre doncs, trobem activitat comercial, però per nosaltres la Night Shopping d'alguna manera significaria, doncs, entre cometes, el final de temporada comercial i, per tant, és una molt bona manera doncs, de que tant visitants com residents, com els mateixos comerciants, doncs, puguin passar-s'ho bé i sempre dins d'aquest ambient comercial i festiu que és l'objectiu d'aquesta Lloret Night Shopping.
La Night Shopping es durà a terme als carrers de la Vila, Sant Pere, Venècia, Cervantes i Sant Romà i a les places de l'Església, Pi Ferrer i del Carme.
Serà tot plegat avui a partir de les 7 de la tarda fins a 1:15 de la matinada.
La Night Shopping s'organitza amb la col·laboració dels comerciants. El representant del sector és Tico Alsina. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina importància té la Night Shopping pels botiguers?
Importància en quant a que és un esdeveniment que posem a disposició de tots els clients visitants doncs una mena d'activitat, una mena de festivitat, perquè ens puguin vindre a veure, ens puguin visitar, i és un moment que posem molta gent al carrer perquè els comerços puguin comprar i puguin fer la despesa. És un dia diferent, és un dia dintre d'aquest programa d'estius, doncs és un dia que creiem que pot donar molt de si.
A tots els que s'hi acostin a l'esdeveniment, quin tipus d'ofertes podran trobar avui?
poden trobar moltes promocions que els comerços pues, estan fent pues, ja preparat ara una mica més al client, i és un tipus de promoció pues, puntual d'unes hores en concret, a vegades de tot un dia, però la majoria d'unes hores en concret, i d'aquesta manera pues, bueno, pues, una forma també de participar dintre aquesta activitat del night shopping. És una... Aquestes promocions doncs, ajuden a que la gent pues, faci aquesta despesa pues, en aquell moment d'una col·lecció que pot acabar d'arribar, d'un resto d'altra col·lecció, de qualsevol cosa que els clients, perdó, que els comerciants vulguin fer arribar als seus clients. I, doncs, és bo que amb tanta gent que hi ha al carrer doncs, es pugui atreure i es pugui copsar l'atenció d'aquells visitants i d'aquells possibles clients.
Com a novetats, enguany se sortegen una moto i 1.000 euros en vals de compra. De quina manera s'hi pot participar?
Bé, el primer que han de fer és comprar les botigues associades. Participen només botigues associades, en aquest cas, botigues associades inclús de tot el municipi. No, no només d'aquesta zona, també poden participar botigues associades de tot el municipi. Aleshores, amb el tiquet de compra del negoci, de totes aquelles compres que s'hagin fet entre les 6 de la tarda i les 11 de la nit, i el preu sigui superior a 15 euros, en el cas d'alimentació poden ser de 5, però en el cas normal de qualsevol botiga és de 15 euros, o poden portar a la plaça de l'Eglésia. A la plaça de l'Eglésia nosaltres validarem aquest tiquet, i hauran de fer d'omplir una butlleta amb el seu nom, amb el nom de la botiga, amb el seu DNI, i amb quatre dades més que els demanem. I a partir d'aquí, aquesta butlleta en concret entra dintre la urna, i a partir de les 11, perdó, a partir de les 12 de la nit fem els sorteig. Hi ha dues condicions. Una, fer la compra a les botigues associades, i segon, amb aquestes condicions que diem. I una altra condició general és que han d'estar en el moment del sorteig, a partir de les 12, han d'estar presents per optar o bé a la moto o per optar a un d'aquests 10 vals de compra de 100 euros cadascú.
A banda d'aquest sorteig, de les ofertes especials, l'esdeveniment també es complementa amb altres activitats, no?, al carrer?
Sí, hi ha activitats de diferents escoles de Lloret que sempre participen, que sempre ens donen aquest cop de mà, i que fan que, bueno, que retinguem la presència dels visitants a diferents punts. És una manera més de celebrar i de fer aquest dia una mica més festiu. I doncs, hi ha diferents col·lectius, en aquest cas doncs, tant empreses com acadèmies de ball, acadèmies de ball de flamenco, acadèmies de ball de dansa, i que ens ajuden a que tota aquesta activitat sigui molt més moguda. I això pues, també fa que la gent pues, es retengui en diferents punts. I, bueno, és una manera també de fer que també la gent participi. El night shopping en si és una festivitat, és una festa que, bueno, que a molta gent li agrada. La gent de Lloret considera que potser és la millor activitat que es fa a nivell de tot el poble, i és una activitat que, bueno, que és molt agraïda en quant al visitant. Aleshores, pues, bé, pues, nosaltres pues, intentem donar-li a aquest visitant i als nostres clients de tot Lloret pues, aquest moment perquè se puguin acostar a les botigues i perquè també coneguin les botigues que hi ha en el centre i, per descomptat, que comprin.
I una darrera qüestió. Com ha anat la temporada d'estiu des del punt de vista de venda i de rebaixes?
Doncs a grans trets la temporada va començar per Setmana Santa, una Setmana Santa que ha estat diferent, una Setmana Santa, una de les millors Setmanes Santes, poder, i fins al mes de juliol, mitjans de juliol, doncs, va anar bé, i juliol i agost doncs, no ha estat com s'esperava una gran temporada d'estiu. Això fent enquesta amb la majoria de comerciants, va dir, juliol i agost no ha estat realment com s'esperava, no ha estat els pronòstics que donaven d'una gran temporada, en el cas del comerç, parlem, eh? Doncs creiem que no ha estat al nivell. Això sí, entre Setmana Santa i principis de juliol, la majoria de comerciants doncs, bueno, doncs els hi ha anat prou bé.
Doncs, Tico Alsina, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i esperem que vagi molt bé la Night Shopping d'avui.
Moltes gràcies i us esperem com cada any i que gaudiu, compreu i aviam si algú li deu a premi.
Doncs moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest divendres se celebra la Mare de Déu de les Alegries. Per aquest motiu, com cada any, es podrà visitar l'ermita de 4 a 7 de la tarda.
Busqués joia vostra, amor, i és senyora de bons dies. Alegreu-nos el nostre cor, reina de les alegries.
Associació Veïnat de les Alegries.
els actes de la Diada Nacional de Catalunya a Lloret de Mar. El diumenge 10 durant tot el matí, 16a trobada de puntaires al passeig Jacint Verdaguer. A les 6 de la tarda, a la plaça de mossèn Pere Torrent, 48è concurs de colles sardanistes amb la Cobla Contemporània. A 2:15 de la nit, a Esgurugú, des de la Dona Marinera i fins la plaça de la Vila, Marxa de les Torxes, la Diada Nacional de Catalunya a Lloret de Mar.
A punt d'arribar a 9:15 del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora, i el que fem ara és conèixer la previsió meteorològica. Saludem a Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem jornada encara amb alguns intervals de núvols en molts sectors de l'est. Avui no serà un dia en què el sol predomini de forma total, però sí que hi haurà més clarianes que no pas ahir, i avui no es repetiran els xàfecs que encara van afectar ahir amb intensitat alguns sectors de la selva. Demà, però, sí que torna la pluja. Esperem un altre dia de núvols abundants i de ruixats intermitents que a primeres hores podrien ser localment forts, però que durant bona part del dia, en tot cas, aniran apareixent de forma bastant esporàdica i bastant irrisòria. Demà, per tant, dia tapat, amb algunes pluges que vagin apareixent i desapareixent. En general, minces, però a primeres hores, insistim, podrien ser localment intenses. De cara a diumenge, encara de matinada, alguns ruixats, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran predominant. I per dilluns, 11 de setembre, també esperem una jornada amb molt més sol que no pas núvols, tant a la selva marítima com a la majoria de comarques. Dilluns només quedarien alguns intervals de núvols al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, a la baixa aquests pròxims dies, sobretot entre demà a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí, que és quan la sensació de tardor es farà més evident. En canvi, per dilluns, per l'11 de setembre, esperem un migdia bastant més càlid, amb una temperatura de 24-25 graus, força estiuenca, no calor, però sí amb un ambient bastant estiuenc. La setmana que ve, però, sembla que tornarem a tenir més pujades i baixades de temperatura i que, per tant, de moment, la calor bastant d'estiu o intensa sembla clar, o sembla bastant clar ja, que no es recuperarà.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura al carrer Sant Pere de Lloret de Mar és de 17 graus amb un 87% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem què diuen les portades dels diaris. A l'edició nacional del diari El Punt, alcaldes compromesos. El sorteig dels membres de les meses de l'1 d'octubre a partir de demà. Ofensiva total de la Fiscalia. I el Tribunal Constitucional pensa que ha suspès el referèndum. A l'edició gironina del diari El Punt, 153 ajuntaments pel referèndum. Tot a punt per la Diada. 5 detinguts per un assalt a Girona. A Palamós, la restitució del paratge de Castells ja té calendari i Borrego es nega a deixar l'acte de regidor a Figueres. Per la seva part, el diari de Girona diu que el Tribunal Constitucional suspèn el referèndum i adverteix els alcaldes. Mariano Rajoy es mostra contundent i diu no hi haurà referèndum. Un llamp deixa 2.200 clients sense llum a la Selva i Tordera. Enxampen un home que va saltar un veí de Bescanó amb una barra. Abel es declara insolvent i no haurà de pagar l'exhumació de Dalí. I un estudi diu que la neteja a Girona és insatisfactòria en un 41% dels carrers.
Més titulars de la jornada d'avui són els següents. El diari El Periódico obre en portada L'Estat es planta. A La Vanguardia llegim el titular principal, querella contra tots els membres del govern, mentre que El País avui destaca que la justícia acorrala tots els responsables del referèndum. El diari L'ABC obre en paraules de Mariano Rajoy, no menystinguin la força de la democràcia espanyola. També fa servir paraules de Rajoy al diari El Mundo. Diu en primera persona, faré tot el que sigui necessari sense renunciar a res per evitar. Mentre que La Razón titula el Tribunal Constitucional apercebrà a 1.040 càrrecs i la Fiscalia requisarà les urnes.
Altres titulars que ens deixa la jornada. Aprovada la llei de transitorietat amb 71 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció. La llei s'ha aprovat en un ple amb polèmiques i interrupcions durant el qual el Tribunal Constitucional ha resolt suspendre cautelarment tant la llei del referèndum de l'1 d'octubre com el decret de convocatòria. Rivera demana suport a Rajoy per la moció de censura al Parlament de Catalunya. Per la seva part, Pedro Sánchez defensa la llei, però diu que la solució a Catalunya arribarà amb el diàleg. D'altra banda, el cap de l'Eurocambra diu que el referèndum vulnera el marc legal de la Unió Europea. Antonio Tajani també ha dit que la independència d'una part d'un estat membre implicaria que els tractats deixarien d'aplicar-se en aquell territori. Més qüestions, els terroristes que van atemptar a Catalunya havien estat uns dies abans a la Torre Eiffel. Ho ha confirmat el ministre de l'Interior francès, que ha dit que els terroristes es van allotjar en un apartament a prop de París, on hi havia un laboratori per fabricar el mateix explosiu que va esclatar a la Casa d'Alcanar. I per últim, els sindicats d'Aena suspenen la vaga que havien de començar a finals de mes. Tornaran a seure a negociar amb el Ministeri de Foment el pròxim dimarts.
Els diaris parlen de Lloret.
Diverses referències a Lloret de Mar a la pàgina 15 del diari El Punt. El Consell d'Europa avala la ruta de jardins històrics que impulsa Lloret de Mar. El director de l'Institut Itineraris Culturals assisteix al fòrum amb una quarantena de ciutats i veu beneficiosa la iniciativa del patrimoni i la cultura. També en el diari El Punt, a la pàgina 22, llibertat pel detingut per violació a Lloret. El jutge ha deixat en llibertat el turista italià de 21 anys sospitós d'haver violat una jove francesa en un apartament de l'avinguda Just Merlès de Lloret de Mar. Per la seva part, en el diari de Girona també trobem aquesta notícia a la seva pàgina 20, llibertat per al turista italià acusat d'una agressió sexual a Lloret. I també en el diari de Girona, a la pàgina 23, dues notícies més sobre Lloret de Mar. El Teatre de la Costa Brava Sud de Blanes i Lloret comptarà amb art. La programació arrenca el 24 de setembre en el que serà la 8a temporada. I d'altra banda, Lloret aposta per crear una xarxa europea de jardins històrics.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Els residus de rebuig i matèria orgànica han de ser dipositats en bosses de plàstic normalitzades, resistents i perfectament tancades per tal d'evitar pudors i vessaments de líquids. L'horari autoritzat per dipositar els residus dins dels contenidors de via pública és entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. En cap cas, després d'haver passat el servei de recollida. Els residus no poden quedar abocats fora dels contenidors i un cop a dins cal abaixar-ne les tapes perquè quedin sempre ben tancats. L'incompliment del dipòsit correcte de residus a la via pública és considerat falta lleu d'acord amb l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar i pot ser sancionat amb una multa de fins a 750 euros.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 37 minuts del matí obrim plana esportiva per anunciar els partits d'aquest cap de setmana. El club de futbol Lloret vol refer-se de la derrota de la primera jornada de Lliga. Aquest dissabte, en el segon cap de setmana de competició oficial, els homes de Urdiales rebran la visita del canvi de LED, un dels nous equips de la primera catalana. Serà a partir de les 7 de la tarda i a causa de les obres pel canvi de gespa del camp municipal d'esports, el partit es jugarà al camp del Molí. Per aquesta cita, el tècnic recupera dos dels seus referents a la defensa. Són els centrals Edu Poderoso i Raúl Calvo, que no van poder jugar a Montcada per una sanció del passat curs. La resta de jugadors estaran disponibles, a excepció de Narcís Caballero, lesionat de llarga duració. El conjunt rival, que va pujar a la primera catalana l'any passat, arriba a la cita després d'empatar a un contra el Vic. Edu Urdiales considera que una de les claus per assolir l'objectiu mínim és que la permanència és ser forts a casa i començar a guanyar des del primer partit com a locals.
Del cap de setmana futbolístic també destaquem el partit que jugarà el Girona a Sant Mamés davant de l'Atlètic Club. Serà aquest diumenge a un quart de cinc de la tarda. Els homes de Pablo Machín volen seguir amb la inèrcia positiva de les dues primeres jornades. Recordem que en les primeres cites els gironins van empatar contra l'Atlètic de Madrid i van guanyar davant del Màlaga, sent superiors i oferint una bona imatge.
Per aquest nou enfrontament a la primera divisió, el club de Montilivi comptarà amb dues noves incorporacions, el migcampista David Timor i el davanter Michael Olunga.
D'altra banda, a partir del pròxim dilluns s'obre el termini per a la compra d'entrades al públic general per al Girona-Barça. Els tiquets més barats tenen un preu de 60 euros a la zona dels gols. Els interessats poden fer la reserva de manera online a través del web oficial del Girona Futbol Club.
Bon dia, bona hora.
I seguim en plana esportiva perquè hi ha una màxima activitat aquest cap de setmana a Lloret de Mar. La destinació acull quatre esdeveniments, la majoria d'àmbit internacional. Són la Big Water My Friend Cup de waterpolo, un estatge de judo, una competició de crossfit i la cursa popular Picasso Run. Entre tots s'espera reunir més de 2.000 participants.
Fem un repàs de cadascuna de les competicions. Al llarg d'aquesta setmana s'està disputant la cinquena edició de la Big Water My Friend Cup, que és de waterpolo. És el tercer any que Lloret acull aquest torneig en categoria infantil i cadet amb un total de 48 equips. Els partits es disputen a la piscina municipal.
D'altra banda, aquest dissabte i diumenge la destinació reunirà alguns dels millors judoques internacionals que faran un estatge per preparar-se pels campionats europeus i mundials. Les diferents sessions les organitza el Club Judo Nova Unió, al pavelló del Pompeu Fabra. Hi haurà participants de diferents edats i categories que, a més, faran una sessió de running amb els atletes locals Àngel Mollera i Jonathan Romeo.
Més esdeveniments també al llarg del cap de setmana es farà per primera vegada a la vila una competició de crossfit, una modalitat en què es pretén aconseguir el màxim rendiment en diferents disciplines i àrees físiques, sense seguir un programa específic d'entrenament. Està organitzat per Phoenix Games i es farà a diferents espais com la platja, les pistes d'atletisme i el pavelló municipal d'esports.
Per últim, aquest dissabte a partir de les 8 del vespre hi haurà la segona Picasso Run. Es tracta d'una cursa familiar de 2,5 km en què el principal objectiu és quedar com més acolorit millor. L'any passat hi van participar 800 persones i enguany s'espera arribar al 1.000 d'inscripcions.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, destaca la presència multitudinària d'esportistes i assenyala que servirà per comprovar que la destinació compta amb una agenda molt variada.
Cap a 200 persones a partir dels 12 anys i que sumarà amb les 1.000 del que segurament correran a la Picasso, més al mig dels 1.000 que estan al Be Water My Friend. Crec que és un cap de setmana de molt d'esport i de moltes sinergies. També hi haurà el night shopping. Per tant, tota aquella gent que estigui aquí podrà veure que Lloret de Mar fem moltes coses i molt diferent.
Ens centrem ara en la Picasso Run, la cursa de colors que se celebrarà aquest dissabte a la vila. Des de Lloret Turisme proposen fer-la d'una forma divertida i original, amb parelles vestint la samarreta doble de la campanya de civisme amb respecte a Lloret i cabem tots. Per aquest motiu, des de l'organisme oferiran inscripcions gratuïtes a tots els que vulguin participar a la cursa en parelles. Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, explica que és una iniciativa que es trobava en el cruç d'accions de la campanya de civisme.
L'agència de comunicació amb la que hem treballat es plantejava fer una cursa cívica amb aquesta samarreta doble que és la icona de la campanya, no? I amb això ja des del principi nosaltres vam pensar, ostres, ja tenim una cursa cívica, és a dir, una cursa que no és una competició, sinó que és quelcom bonic per gaudir i en família, i per això també amb l'Àngel i amb els organitzadors de la Picasso Run, doncs era una idea que teníem des de fa molt de temps i que formava part de la campanya.
Els interessats a córrer amb la samarreta doble poden inscriure's a les oficines del Museu del Mar. No és necessari tenir una parella per apuntar-se.
No cal tenir la parella per apuntar-se, farem una llista perquè ells que els faci il·lusió i no vinguin directament ja amb qui sigui, amb un company o amb un amic, sinó que també es pot apuntar qui sigui i ja farem un match al final entre uns participants i uns altres, així que està tothom convidat.
La Picasso Run se celebrarà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. A banda de les inscripcions per córrer amb la samarreta doble, hi ha dues maneres d'apuntar-se: presencialment a les carpes que hi ha cada tarda a la plaça de mossèn Pere Torrent, o bé en línia al Facebook de Picasso Run. El preu és de 7 euros.
És una cursa popular en què l'objectiu és passar-s'ho bé, quedant el més acolorit millor. En diferents punts del recorregut dels participants se'ls llançarà pols de colors a sobre, que els deixarà pintats de cap a peus.
La Picasso Run ja es va fer l'any passat amb la participació de 800 persones. Aquest dissabte arriba la segona edició, que destinarà una part de les inscripcions a l'associació Hope de l'Alba Sàsquia Ribes.
La cursa, adreçada a totes les edats, es farà aquest dissabte 9 de setembre. El recorregut de 2,5 km tindrà la sortida a la plaça Pere Torrent i l'arribada a la platja. Per tal de quedar el més acolorit possible, la vestimenta recomanada és una samarreta de color blanc. Parlem amb l'organitzador de la Picasso Run, és l'atleta Àngel Mollera. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia.
Tot a punt per dissabte?
Tot a punt. Espero que el temps ens respecti i que puguem gaudir tots.
L'any passat, 800 persones. Quantes inscripcions hi ha, de moment?
Doncs, de moment, sense comptar les que podem fer avui i tot demà, de moment ja són més de 200 persones, com l'any passat. L'any passat també, a falta d'un dia, érem això, i al final van ser 800 persones. Els últims dies doncs s'apunta molta gent, sobretot avui i demà, que són el punt de partida, diguem, i la veritat que, bueno, que contents, perquè veig que la gent doncs s'està animant.
No sé quin és el número de participants que espereu. Ja hem dit la passada edició 800 persones, no sé si voleu arribar als 1.000, per exemple.
Sí, el que passa que els 1.000, siguin més de 200 ara, potser és una mica difícil, però jo crec que els mateixos que l'any passat, 800 persones, doncs sí que podem arribar per això, no? Perquè avui s'apuntarà molta gent, demà també l'últim dia que estarem des de les 11 del matí fins ben bé quan comença la cursa fent inscripcions, segurament doncs podem arribar a la mateixa xifra i ojalà doncs que podem arribar als 1.000, no? Però bueno, ja veurem.
Recordem, Àngel, per tots els interessats, on es pot inscriure la gent?
Sí, mira, fins avui es poden inscriure als punts d'inscripció, que és el puntet, a les pistes d'atletisme, al Museu del Mar i online, i després també a la plaça Pere Torrent. Des de les 5 a les 9 tindrem una carpa allà perquè es pot inscriure, i també estarem a la Night Shopping amb una tauleta, amb un roll-up, ja també fent inscripcions al carrer Sant Pere, i també se podran inscriure avui allà. I a partir de demà només se poden inscriure a la plaça Pere Torrent, als punts d'inscripció del puntet, pista d'atletisme, al Museu del Mar i la botiga Level Playa, que se m'ha oblidat, ja quedaran sense poder inscriure's, i només se podran inscriure per inscriure i recollir el seu kit del corredor a la plaça Pere Torrent.
La Picasso Run, una experiència diferent i divertida, ho podríem dir així?
Sí, una experiència diferent, divertida. Aquest any amb més punts de colors, afegim dues estacions més de colors i amb un circuit curtet i amb molta adrenalina, perquè realment amb aquest circuit tan curtet, doncs tenir sis punts de sis estacions de colors doncs el fa encara més divertit, i quan arribes a meta ben bé tens ganes de més, i això doncs és el que busquem. Sobretot busquem que les famílies que facin una activitat en família, que els adolescents, tot el públic doncs que facin aquesta activitat i que s'ho passin d'allò més bé, i que arribin a meta i doncs que s'acaba una festa final, fem amb un DJ, amb el DJ Flecky a la Roca d'en Maig, i una horeta més després, i bueno, amb moltes ganes, amb moltes ganes d'aquesta segona edició i que, bueno, que la gent disfruti.
Doncs convidem a tothom a apuntar-se en aquestes últimes hores abans de la Picasso Run. Àngel Mollera, que vagi tot molt bé, i moltes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I abans de parlar de la sardana, s'anunciem que aquesta tarda l'ermita de les Salagries obre les portes amb motiu de la Mare de Déu. L'edifici estarà obert de 4 a 7 de la tarda, com dèiem, avui divendres.
Estem escoltant la Bisbal Jove, que s'encarrega aquest dissabte de l'audició de sardanes a la Fresca a la plaça de la Vila. Com sempre, es tocaran 7 peces i les dues primeres seran de concert per escoltar. Es tracta de Fausta, de Manel Saderra Puigferrer, i Milenària, de Conrad Saló.
Després es tocaran les següents sardanes, ja per ballar. Només a un pas, de Jordi Molina, Tres quarts de cent, d'Enric Ortí, Nostàlgies, de Marc Timon, L'ermita de Collbàs, de Francesc Marrós, i El sereno, de Josep Coll. L'audició comença a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
Parlem amb un dels representants de la Cobla Bisbal Joves, Josep Bufill, el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia, companys.
Quin tipus d'audició oferireu?
Mira, Lloret de Mar per nosaltres és un lloc molt especial, ja que fa molts anys que per Sant Jordi, fa 27 anys que venim a tocar, i els estius també som a Lloret. Dintre de les festes més importants que té Lloret, que és Santa Cristina, doncs nosaltres també estem actuant. I tal com em preguntaves, aquest dissabte l'audició serà una ballada, com sempre nosaltres intentem barrejar la tradició més establerta amb sardanes conegudes per la gent de Lloret i també un tipus de sardana més moderna, com pot ser en compositors més actuals.
Una de les apostes que fa Lloret amb aquestes audicions és que sempre es comencen amb dues sardanes de concert. Què us sembla aquesta aposta?
És una aposta molt important i, a més, a Lloret, on la gran multitud de gent és gent turistes i que gent que possiblement no ha vist mai la sardana, i començar amb dues sardanes de concert fa que la gent es reuneixi allà una estona, que vegin què és la sardana, i després, si es volen quedar a ballar i aprendre a ballar, doncs es poden quedar les següents cinc sardanes que fem per ballar.
Fem un repàs, Josep, de la Bisbal Jove. Com van ser els seus inicis?
Els seus inicis van ser el 3 de març del 1990, per tant ja fa una bona colla d'anys, i en els seus orígens la formació estava formada per músics que van sortir de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Actualment això ja no és així, sempre s'intenta, quan ha d'entrar un músic, intentar que pugui ser de la Bisbal, però no tenim aquesta obligació. Ara actualment la Cobla té músics d'arreu de les comarques de Girona, des de Blanes, Castelló d'Empúries, Girona, la Bisbal, de tot arreu. Per tant, la Bisbal Jove, els seus orígens van ser aquests, ara ja és una cosa més professional, com a tenc.
De quants músics compon la Cobla?
11 som, 11. El director. Sí.
I teniu una agenda, pel que sabem, força plena, oi?
Sí, la veritat és que ara ja estem acabant la temporada, podem dir, alta. Dilluns és 11 de setembre i pels músics és una data que significa, com aquell que diu, que s'acaba l'estiu. I si mirem enrere, hem tingut uns mesos, maig, juny, juliol i agost, molt potents, i la veritat és que estem molt contents perquè cada cop surt més feina, tot i que sabem que els moments actuals tampoc és complicat, però bueno, vull dir que estem molt contents d'actuar arreu.
Una última qüestió, Josep. A Lloret de Mar són ja 91 edicions de Sardanes de la Fresca, això és sinònim de tradició, però quin creus que és l'estat actual de la sardana? S'està perdent o està més viva que mai?
Mira, això és un tema que amb els companys de la Cobla sempre parlem. O sigui, jo fa 15 anys que estic a la Cobla i la veritat és que no he vist cap canvi. O sigui, al contrari, que veig gent nova que ens segueix. Sí que ens ha deixat gent, malauradament, perquè el públic és molt gran i perdem, pel camí anem perdent gent, però jo crec que està viva. Si anem a veure concursos de colles sardanistes, veurem que la sardana està viva. Si anem a projectes que miren que fan les cobles, la sardana està viva, o la música de cobles està viva. Si veiem tota la feina que fa voluntaris, gent amb entitats per la sardana, veiem que la sardana està viva. Jo crec que la sardana està viva, tot i que ens hem de moure perquè això no es perdi.
Doncs Josep Bufill, de la Cobla Bisbal Jove, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'audició d'aquest dissabte.
A vosaltres, i us esperem dissabte tots a la plaça de la Vila.
8:53 del matí, recta final del Bon Dia, Bona Hora. Recordem que aquesta setmana s'han repartit els fulletons informatius sobre els cursos i tallers d'aquesta temporada en el Casal Municipal de la Gent Gran. Hi ha una vintena de propostes que acostumen a comptar amb molta demanda.
Enguany se sumen tres novetats a l'oferta habitual. Una d'elles és l'activitat que porta per nom Amigurumis, que consisteix en la confecció de ninots amb la tècnica del ganxet de punt baix.
Una altra de les novetats és un taller per tenyir seda on els participants aconseguiran fer dibuixos arrugant mocadors. Ho explica Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran.
Tenyir tant de mocadors com roba de seda i depèn de del tipus, no és pas amb sal, no es fa pas amb sal, sinó amb aigües i pintures. I depèn com agafis el mocador o la peça que vulguis fer, la tècnica és saber arrugar, donar-li unes arrugues especials al mocador. I depèn del tipus d'arruga que li facis, surt un dibuix o surt un altre.
També s'incorpora un nou taller de tècnica floral. Es farà un cop al mes i servirà per aprendre a fer centres naturals i a treballar amb una curiosa tècnica japonesa.
Començarem per la confecció de centres naturals, que aquí en centres naturals podem fer molt, bueno, ens han dit que faríem molt el que són plantes crasses, i després una altra tècnica que és una tècnica japonesa que es diu kokedama, que són poder tenir les plantes sense test.
La resta de cursos són els habituals, d'informàtica, manualitats, idiomes com anglès i francès, a més de sevillanes, guitarra, baix, country i zumba. L'oferta per a la gent gran es complementa amb les classes de teatre, de cant coral, de memòria i de repàs de cultura general. A banda d'aquesta programació, els usuaris també compten al matí amb l'oferta de cursos municipals d'esports, amb gimnàstica, ioga, natació i marxa nòrdica.
Pel que fa a les inscripcions, seran aquest mes de setembre, ja que els tallers començaran a l'octubre. Els dies 12 i 13 es faran a les oficines del Casal, pel que fa a l'oferta gratuïta. Per la seva part, els cursos de pagament requereixen que els interessats s'apuntin els dies 14 i 15 de setembre a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, a la planta baixa de l'Ajuntament. Aquests últims tenen un preu de 14 euros.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Recordem també que s'ha obert el termini per demanar a l'Ajuntament subvencions en l'àmbit del comerç a fi d'obrir nous establiments o bé contractar persones aturades. Es tracta d'una nova línia d'ajudes per aquest 2017 que ha posat en marxa el consistori amb un pressupost de 25.000 euros.
Segons fons municipals, a les empreses que contractin persones de Lloret en situació d'atur se subvencionarà la meitat de les quotes de la Seguretat Social. La quantitat màxima serà 300 euros al mes. Pel que fa a l'altra situació, se subvencionen fins a 600 euros en concepte de les taxes d'obertura del nou establiment comercial o de serveis.
El regidor de Comerç, Cristian Fernández, destaca que són ajudes importants i que serveixen per fomentar la contractació en temporada baixa.
Entenem que l'import de 600 euros en taxes municipals doncs és un import que, home, doncs ve molt bé. O el que sigui la contractació de personal doncs, que ha estat a l'atur i que ha estat inscrit al servei d'ocupació municipal, doncs, home, rebre un import de 300 euros en concepte de corresponents a la Seguretat Social, doncs, home, creiem que és una ajuda i fonamenta sobretot la contractació en la temporada baixa.
Amb aquesta nova línia d'ajudes també es vol promoure l'emprenedoria a la destinació per aconseguir un ventall més ampli de comerços.
Ara que la temporada d'estiu s'acaba, l'atenció se centra en els mesos d'hivern, on, segons Fernández, l'atur acostuma a créixer a causa del descens de l'activitat comercial. En aquest sentit, l'objectiu és que els establiments puguin obrir durant la resta de l'any.
Ja estem acabant l'estiu i, home, i el que desitgem és que els comerços que hi ha Lloret no tanquin ni el gener ni el febrer i el març, que són els pitjors mesos d'ocupació, i entenem que on l'atur és més alt, però intentem que a través d'aquestes tipus de línies de subvencions i el que estem treballant, a més, puguem des de l'administració ajudar comerços i establiments comercials a mantindre's oberts durant la major part de la temporada.
Tota la informació relacionada amb aquestes subvencions es pot consultar al web seu.lloret.cat. Les sol·licituds ja es poden presentar a l'OIAC, a la planta baixa de l'Ajuntament. El termini, recordem, acaba el dia 15 de setembre.
I una última qüestió. Ens hem fet ressò aquests dies que Lloret de Mar instal·la cartells informatius als seus elements de patrimoni cultural. En total s'han col·locat 11 senyals amb l'objectiu de millorar-ne la visibilitat i despertar l'interès dels usuaris amb una eina d'informació sobre les característiques tècniques i el context històric dels equipaments. Es complementen amb panells panoràmics, tòtems i senyalística d'accés.
Dels 11 suports, 4 són cartells informatius sobre la Casa de la Vila, l'Església Parroquial de Sant Romà i el Cementiri Modernista. Es troben disponibles en 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès.
D'altra banda, s'han instal·lat 2 senyals direccionals per millorar la informació d'accés al poblat Ibar de Puig de Castellet i Can Saragossa. A més, hi ha 3 tòtems i 2 planells panoràmics que inclouen un plànol general de la vila amb els diferents punts d'interès cultural.
Tots són molt visuals i compten amb fotografies de l'arxiu municipal. Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural, dona més detalls sobre què és el que es pot trobar en aquests suports.
Sobretot informació del context històric, del que pots veure si entres a dintre de qualsevol d'aquests elements patrimonials i del context històric i fotos. Hem volgut que sigui molt gràfic, molt atractiu. Hi ha fotos antigues perquè la gent es pugui fer la idea de com era això i com ha evolucionat l'equipament.
Amb aquesta acció, l'Ajuntament continua posant en valor el seu patrimoni cultural. Els cartells informatius s'afegeixen al servei d'audioguies que ja està en funcionament als Jardins de Santa Clotilde i que, de moment, ha rebut valoracions satisfactòries. I amb aquesta informació ens posem al punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres, recordant que aquesta nit, a partir del vespre, arriba la Night Shopping amb botigues obertes fins a mitjanit i diverses activitats, fins i tot activitats infantils per tota la família. Acabem d'aquesta manera, posem el punt final. Molt bon dia, segueix la informació cada hora en punt amb els butlletins informatius.
Bon dia, bona hora.